Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Els oficis del llibre és un racó per llegir, és un racó per agafar idees, és un racó per tenir una mica més de consciència, si cap, d'allò que trobarem quan anem a la llibreria de proximitat, a la nostra llibreria de confiança o, si voleu, a la biblioteca. De llibres en trobarem de tots els estils, de tots els formats i per a totes les edats. Això ho heu anat comprovant al llarg de tots aquests anys d'existència dels oficis del llibre. Avui volem fixar el focus amb una vessant ben concreta com és el del llibre d'història. No tant el manual, sinó el llibre d'investigació històrica. I agafem d'excusa per emprendre aquest tema la publicació de la Guerra Civil a l'escala 1936-1939, Revolució i Contrarrevolució, fruit del treball elaborat per Rafel Bruguera i Batalla, que tenim avui amb nosaltres. Rafel, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
Moltes gràcies. Bé, molt bé. Ben trobat.
De Rafel Bruguera en podríem parlar com a mestre. Aquesta és, de fet, la seva professió. En podríem parlar com a polític. Aquesta ha estat la seva ocupació en bona part de la seva vida. Però la seva passió, no sé si dic bé, és la història. I la investigació històrica, sobretot de l'època contemporània i sobretot d'una dècada ben concreta, com seria els anys 30 del segle passat, amb la Guerra Civil Espanyola com a focus d'atenció. Diferents treballs ha elaborat d'aquell temps, com ara el treball dedicat a moda biogràfica Joan Ballesta i Calafat, un escalenc últim alcalde de la Girona Republicana, seria un cas, de 2000, publicat el 2008, l'escalencs assassinats durant la Guerra Civil de 2009, un altre personalitzat amb Antoni Puig Antonet, barber, àcrata i savi, a través del qual es fa el perfil de l'anarquisme i la guerra civil a l'escala, publicat el 2010, o bé els 6 generacions de mestres d'Aixa, o el Jaume Pellicer i Lleonarquicus, el tràgic exili d'un republicà. Ho heu vist, amb aquests títols, diferents aspectes que giren o es focalitzen molt en una mateixa època. D'entrada, Rafel, anys 30, guerra civil, d'on neix aquesta passió per aquesta època?
Neix de dos coses molt concretes. Una primera, el llibre Soldados de Salamina, d'en Javier Cercas, que me'l vaig empassar amb no sé quantes horetes, però poques hores. I l'altra, que el meu avi havia patit consell de guerra, en acabar la guerra civil, va ser empresonat, jutjat, i va estar 5 anys i mig en presons catalanes, i sempre m'havia quedat aquella cosa de no ser capaç de preguntar-li perquè allò no li vares preguntar, perquè no el vares fer parlar. La veritat és que era molt difícil perquè la meva àvia, la que veia que es començava alguna conversa així molt polititzada, diguem-ho així, o política, doncs es posava histèrica i no ho permetia, cosa que també va passar a la majoria de casos. Però sí, aquell allò, com va passar, quan el varen detenir, qui el va denunciar, si era veritat o no les acusacions que hi havia sobre ell, etc. Bueno, i a partir d'aquí doncs vaig anar estirant del fil, i a mesura del que em permetia la feina doncs vaig començar a treballar aspectes històrics i vaig començar a fer articles i publicar alguns llibres.
Estic segur que tractar temes tan propers en la història, malgrat estiguem parlant de 80-90 anys, encara és una època prou propera perquè hi ha memòria viva, com això que explicaves de l'àvia. No, d'això no en parlem, això, sisplau, no en parlem, no fos cas que hi tornéssim i tal. Segur que costa també desprendre's d'aquesta visió tan subjectiva, tan propera, per agafar una perspectiva amb prou anàlisi per intentar fer un treball prou científic o prou d'investigació.
La historiografia el que pretén, o almenys el que jo pretenc, és això, ser el màxim d'objectiu possible. Evidentment que En els llibres no amago la meva opinió al respecte. Que hi havia un govern legítim de la República, amb més o menys errors, més o menys encert, i que hi va haver un cop d'estat i que es va, doncs, hi va haver un aixecament militar contra un govern legítim, no? I per tant, a partir d'aquí, doncs, en fi, hi ha totes unes derivades. Però més enllà d'això, els fets són els fets, i a l'escala, però a nivell de Catalunya, com que la Guerra Civil hi va arribar molt tard, ja ha entrat, molt entrat l'any 38, doncs és veritat que amb anterioritat hi va haver, doncs, problemes, hi va haver conflictivitat, i hi varen haver també represàlies contra persones de dretes, diguem-ne, no? Per tant, els fets són els fets, jo el que intento, doncs, és ser el més objectiu possible. Una petita anècdota: una vegada em vaig trobar pel carrer amb una persona del meu poble i em diu, ostres, Rafael, et felicito. Jo dic, sí, gràcies, i per què? Diu, no, diu, perquè és clar, diu, tractar aquest tema com el tractes no és gens fàcil, i a més, tu, que ets un personatge públic i per tant marcat políticament, doncs, bueno, està molt bé perquè ets molt objectiu i tal. Bueno, bé, no es tracta de ser objectiu, simplement es tracta de no amagar les coses i explicar-les des d'un punt de vista el més objectiu possible.
En aquest programa toquem tots els pals, ho dèiem a l'entrada, i no és habitual fer entrevistes a llibres tan locals, tan concentrats en una població, en aquest cas a l'Escala, però no ens n'amaguem tampoc. Aquesta entrevista, aquest programa s'elabora des de Ràdio L'Escala, i per tant les fonts o les publicacions locals són les que tenim més a mà. Això no treu que un llibre com aquest pot servir per reflexionar del que deia al principi, el llibre com a suport per fixar la història, i si és la història contemporània, encara més en la mesura que hi ha unes fonts que encara en podem veure, encara podem treure'n informació i deixar-la fixada en el suport al llibre.
Sí, efectivament. Els anys 30, el període de la República, i com s'hi arriba, i la Guerra Civil i la repressió posterior, estan estudiades, molt estudiades, i des de fa molts anys a nivell general. Però, en canvi, aquesta feina més local, més de proximitat, no s'ha fet tant precisament potser per el que jo comentava, el que comentàvem abans, no? Però és cert que des de fa uns anys, doncs, han sorgit a nivell arreu de Catalunya, doncs, grups de recerca, grups d'investigació, de recerca històrica, de recerca de la veritat, etc., que han baixat el nivell comarcal, a nivell provincial i a nivell local, doncs, aquests temes durant molts i molts anys tabús, no? Jo crec que la història també és la microhistòria, explicar els fets des del lloc on passen, no? I en aquest sentit em sembla que aquests historiadors com jo, que no en sóc, però en faig, diguem-ne, i historiadors i escriptors, doncs, que tracten aquests temes més a un nivell més local, em sembla que s'està fent una feina molt important de memòria democràtica, no? I per tant, aquest llibre en concret és un llibre centrat i focalitzat fonamentalment a l'Escala, però jo diria que també és extrapolable a molts i molts pobles i ciutats d'arreu del país.
Del treball per arribar a publicar aquest llibre, què en destacaries, o què t'ha sobtat més a l'hora de gratar arxius, recuperar memòria viva encara? On t'has sentit més frapat o més sorprès de la recollida del material necessari per elaborar-lo?
Afortunadament, des de fa ja temps, i cada vegada més, doncs els arxius estan més digitalitzats i, per tant, la recerca, els arxius, no ha de ser necessàriament presencial, sinó...
D'allò que s'ha conservat, perquè deien també abans de començar l'entrevista, no? Dius, bé, allò que es va conservar, ara és molt més accessible, però malauradament es va destruir molta informació.
Sí, per exemple, hi ha municipis en els que trobes totes les actes dels ajuntaments dels anys 30, inclosa la Guerra Civil, i en canvi n'hi ha d'altres, com és el cas nostre, el cas de l'Escala i d'altres, que la documentació es va perdre, es va cremar, va desaparèixer, i no n'hi ha, no? O n'hi ha molt poca. No? Per tant, clar, les fonts són diverses, i a vegades doncs, quedes una mica frustrat quan veus que intentes tirar d'un fil i el fil s'ha acabat, no? S'ha acabat. Però malgrat això, la feina aquesta de recerca, em preguntaves què m'ha frapat més. Clar, jo he escrit diversos articles i també diversos llibres relacionats amb la Guerra Civil. En un explicava una part, l'anarquisme, l'altre l'exili, amb els escalencs que varen als camps nazis, o els escalencs que varen morir assassinats per un bando i palatre durant la Guerra Civil, etc. No? Però no hi havia una visió de conjunt, i és el que he intentat fer en aquest llibre, en el qual hi ha, fonamentalment, jo diria que hi ha dues grans novetats. Una, el paper que va jugar l'Escala en el seu moment en la política de defensa del litoral costaner, del litoral gironí i català. I dos, el que se n'anomena la batalla del Montgrí, que és allò, dos, tres dies abans de l'ocupació de les tropes franquistes de l'Escala, que va ser el 8 de febrer del 39, i que varen ser tropes italianes, el comando Freccia Azzurre, les fletxes blaves, doncs trobar la documentació, trobar l'informe dels militars, del cap dels militars italians, escrit en italià, per tant es va haver de transcriure, que explica, bueno, totes les operacions de l'ocupació que comencen amb el Grat de Mar el desembre, primers de desembre, del 38 fins al 8-9 de febrer, que acaben amb l'ocupació fins a Castelló d'Empúries, per tant l'Escala, Castelló d'Empúries, Figueres. No? Potser són els dos elements més novedosos que hi ha en el llibre respecte d'altres articles o altres llibres que havia escrit més o menys sobre la matèria. Hi ha més coses, no? Però jo ressaltaria aquestes dues. I tercer, que he estudiat amb una mica més de profunditat, la repressió, la repressió post-ocupació.
Els periodistes a vegades ens fixem molt en l'anècdota o en el detall, en aquella cosa concreta d'aquell dia, i som uns amants de les dades, també, o dates, en aquest cas, i una data significativa a la història de la Guerra Civil a l'Escala va ser, evidentment, el 23 de gener de 1939.
Sí.
Ja en la recta final, aquell nefast i tràgic bombardeig de l'aviació italiana, que en el seu moment, en un article publicat als fulls d'història local, Rafel, vas batejar amb maleïda tramuntana.
Sí.
Recuperes i refàs el fil cronològic d'aquell bombardeig que inicialment no hauria d'haver estat a l'Escala, però que va causar un bon grapat de víctimes en el nucli urbà.
Sí, aquell dia els avions italians, quatre en conjunt, varen sortir de Mallorca en direcció a la costa catalana amb l'ordre de bombardejar Port de la Selva. L'arribar al cap Formentor, un dels avions italians va caure al mar. I els altres tres varen continuar. Quan varen arribar a la costa, es varen adonar de que començava a bufar la tramuntana. I quan varen arribar al cap de Creus, varen haver de recular. En aquella època els avions no podien aterrar amb les bombes, diguem-ne, a la panxa. I aleshores varen rebre ordres de bombardejar el port de l'Escala, que era bombardejar el poble, perquè el port estava
a
dintre el poble. No? I això és el que va passar aquest nefast dia 23 de gener. Cal tenir en compte que la Guerra Civil Espanyola és la primera vegada a la història mundial que hi ha bombardeig a la població civil d'una manera indiscriminada. És la primera vegada, no? I bé, va causar 15 morts, i per tant, sí, efectivament, és una de les dates històriques més tràgiques del nostre poble.
Això pel que fa a dates, però en Rafael, amb tota aquella corruella de llibres que hem citat a l'inici i recollint dates com aquesta del 23 de gener del 39, aconsegueix construir el llibre segurament més global, més ampli de l'experiència de la Guerra Civil a l'escala, amb una estructura prou clara des dels antecedents, els anys previs i convulsos a la proclamació de la República, els diferents estadis bàsics de la República, de la Segona República Espanyola, el desenvolupament de la Guerra Civil, i especialment també centra molt el focus en la repressió posterior, perquè la Guerra Civil sovint l'analitzem a través d'aquells 3 anys, 36-39, però va tenir unes conseqüències que es van allargar molt més enllà. En fa una lectura molt local, però extrapolable a tants i tants altres pobles. I segur que això pot ser una eina també d'estudi per a millorar o construir la història més global d'aquella guerra. En Rafael, a l'hora de conèixer la Guerra Civil, quins són els seus autors de referència? Qui ha llegit, qui creu que la toca més i per quins aspectes? De Paul Preston, Mayan Gibson, etc, no sé cap on bueno, va, ha, quins són els seus referents.
Sí, hi ha grans autors, evidentment els que ha citat, però en Joan Peñarroya, n'hi ha molts d'altres, no? Que era això que jo comentava abans, que des del punt de vista global, general, hi ha estudis molt, molt importants, no? I que serveixen per contextualitzar, i quan fas història més local, diguem-ne, els has de tenir en compte per contextualitzar, no? Uh-huh. Però jo sóc molt autodidacta en aquest sentit, no? I evidentment que t'informes, no? Per exemple, clar, jo el llibre el començo bàsicament explicant l'arrelament de l'anarquisme i del republicanisme a l'escala a partir de primers del segle XX, i analitzo doncs les composicions dels ajuntaments, els resultats electorals, i això per fer-ho has d'anar a fonts més genèriques, que són els que han estudiat en profunditat doncs els resultats de les eleccions en els municipis de Catalunya durant els anys 30, per exemple, durant la República i els anys anteriors. Per tant, sí, hi ha autors que són referents, però al final els que no som historiadors, diguem-ne, amb el carnet d'historiador, sinó que l'usurpem una mica i que ho fem per afició, doncs som molt autodidactes i jo crec que en sóc un d'ells.
Uh-huh. En definitiva, aquesta entrevista l'estem fent des dels Oficis del Llibre, un programa on, a banda de proposar-vos lectures avui en el món de la investigació històrica i estirant el fil d'un projecte local emmarcat a l'escala, com la Guerra Civil a l'escala de Rafael Bruguera, doncs també ens agrada, en els últims compassos d'entrevista, veure una mica humanament o literàriament com són els nostres entrevistats. I jo solo una de les preguntes habituals és, Rafael, com et defineixes o et definiries com a lector?
No sóc un lector, un gran lector de novel·la, de ficció. Llegeixo molta cosa històrica, suposo que al llarg de l'entrevista s'ha entès el perquè, no? I per tant els meus llibres són fonamentalment, o bàsicament, encara que no només, però bàsicament llibres sobre d'història, no?
Ens en destacaries dos? Vull dir, un que et va introduir o que t'ha marcat especialment per aquesta passió històrica, un dels orígens, i un altre de ben recent que recordis perquè és el que acabes de llegir o perquè és el que t'ha ajudat més, o dues lectures.
Per exemple, a mi em va... L'he llegit més de... Bueno, el vaig llegir fa anys i després l'he rellegit parcialment, diguem-ne, és la biografia de Tarradellas, que jo crec que és una biografia molt interessant, no? I en bona part és un protagonista dels anys, molt protagonista dels anys que jo tracto en el llibre de la Guerra Civil, però també després, eh? Per tant, és l'enllaç entre la república, la legitimitat de la república i la legitimitat de posterior a la dictadura franquista, no? Aquest en podria ser un. I de més recent, no sabria quin dir-te, però Els soldats de Salamina, però ja fa uns quants anys, no sabria dir-te'n, ara mateix no se me n'acudeix cap.
Però bé, ja n'han sortit dos, aquest de la biografia de Tarradellas i Soldados de Salamina, que amb dues vessants ben diferents marquen una mica el perfil lector de Rafael Bruguera. Rafael, hauríem d'anar-ho deixant aquí, només a mode d'invitació. Per als oients de l'Escala, estic segur que qui més qui menys en té coneixement de la Guerra Civil a l'Escala. Però per aquells que poden pensar, ui, avui ens han posat aquí una entrevista molt local, molt acotada a l'Escala, i no ens hem cansat de reiterar en diferents moments de l'entrevista, home, aquí es troben pistes que poden ser aplicables a qualsevol població. Sí. Com el recomanaries, o com el recomanes, aquest llibre, quan ets fora de l'Escala?
Doncs, mira, de la mateixa manera que quan surt el llibre sobre la Guerra Civil a Castelló d'Empúries, doncs el llegeixo, o quan surt el llibre del bombardeig de Roses del 30 d'agost, perdó, del 30 d'octubre del 36, el llegeixo, o quan m'arriba a les mans un llibre sobre algun aspecte de la Guerra Civil en un municipi tarragonès, procuro comprar-lo i llegir-lo. Doncs per la mateixa raó em sembla que les persones interessades en aquesta època, l'època prèvia, però de l'època de la República, la Guerra Civil, l'exili, la repressió, etc. Jo crec, espero, m'agradaria pensar que aquest llibre sobre l'Escala, no només, que també, evidentment i bàsicament, és un llibre sobre l'Escala, però que a través de la seva lectura en treus també conclusions més globals.
Rafael, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres aquí a la ràdio. L'Escala realment és afortunada de tenir escriptors i historiadors, encara que no portin el carnet posat d'historiador, que fixin i que ens ajudin a entendre la història del nostre entorn. Moltes gràcies, fins la propera.
A tu, Abel, gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Després de l'entrevista, seguim amb el cicle de diccionaris que vam estrenar fa ben poques setmanes. Avui, la Judit Covenya Guàrdia ens acosta a la col·lecció de diccionaris Josep Rovira i Puig. 1637 a 1939. Ho trobarem al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Judit, benvinguda als oficis. Què tal?
Hola, què tal? Molt bé. Mira, avui us porto una col·lecció. Us recordeu que havíem parlat de bibliòfils, eh? Aquella gent que estaven pirats d'alguna manera i que els agradava col·leccionar llibres de tota mena. Doncs en Josep Rovira i Puig n'era un d'aquests. I va fer un regal molt, molt valuós al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Va donar tota la seva col·lecció de llibres de filologia catalana, perquè era la seva dèria, i són llibres que van des del segle XIV al segle XX. I dins d'aquesta col·lecció el que hi ha és una gran, gran, gran quantitat de diccionaris, vocabularis i llibres per ensenyar català, llatí, castellà, francès. En Joan Solà em va fer un article d'on he extret tota la informació que us donaré ara, però de debò, entreu-hi i bussegeu-hi. Si passeu un dia per Mataró amb temps i ganes, doncs mira, si voleu aneu i demaneu-ne algun, perquè tots aquests diccionaris antics són molt divertits de fullejar, són molt interessants. I sobretot ens recorden que la nostra és una llengua viva, que anem creant noves paraules, però que hi ha sempre algú que les va recollint i fixant. Els diccionaris serveixen per això. I dels diccionaris interessants que trobem en aquesta col·lecció, doncs tenim del segle XVII, el de Joan la Cavalleria i Dulac, un que és un diccionari català-llatí, el Gazophylacium Catalano-Latinum. Això va ser editat el 1696, estem parlant de fa...
Abans d'ahir.
Tres dies? Quants segles? I després hi ha un diccionari frasari extensíssim, és un... no eren només paraules, no? Sinó que també hi havia allò, dites i frases fetes. D'en Pere la Cavalleria, que potser era germà de la Cavalleria anterior, hi ha el Diccionario Castellano, Diccionaire François, no français, Diccionari Català. Per tant, trilingüe. I va ser editat el 1641. Al segle XVIII hi va haver-hi no gaire activitat. I bé, aquí hi trobem, doncs mira, d'una obra d'un valencià, en Carles Ros, que va fer el Breve Diccionario Valenciano-Castellano i Diccionario Valenciano-Castellano el 1764, del 1739 i el 1764. I trobem també el Diccionario Valenciano-Castellano de Manuel Joaquín Sanelo a Castellà de la Plana. I al segle XX ja en tenim molts, molts. Tot i les dictadures que ens van prohibir la llengua, doncs mira, hi havia gent que es dedicava a recollir i a mantenir tot aquest llegat. I un dels bonics, el diccionari suplement de tots els diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana, que es va fer el 1868, va ser revisat per l'Antoni Costa. Aquest és el primer diccionari modern, fiable, és a dir, molt fiable, i un dels tres més importants d'aquest període. I podríem seguir, perquè hi ha un diccionari fet per l'Eberhard Vogel, que és un diccionari portàtil de les llengües catalana i alemanya, aquells diccionaris de butxaca. Doncs això. Aneu-hi, aneu a Mataró a fullejar. I si no, entreu a la pàgina que us hem deixat, a l'enllaç que us hem posat, i feu un cop d'ull.
Judit, doncs va, sempre perles per obrir finestres i per obrir recursos a l'entorn de la llengua, la literatura, en aquest cas, en aquest cicle de diccionaris. Avui hem parlat d'aquesta col·lecció de diccionaris Josep Maria Rovira, Josep Rovira i Puig, 1637 a 1939. Fins la setmana vinent, Judit.
Vinga.